La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabeu que el lluç és una espècie que pertany als gàlids, parent llunyà del bacallà, i que viu a mars atemperats i poc freds? El lluç és el peix blanc per excel·lència, ja que té menys d'un 1% de greixos, una part d'un elevat percentatge en proteïnes, vitamines del grup B1, B6, la E i la C, i és que el lluç té un sabor suau que el fa especialment adequat per a les persones que tenen una digestibilitat difícil o pels malalts. El lluç de color gris en el llom una vegada se li han tret les escates i platejat a la part del ventre. Viu entre els 10 i els 150 metres de profunditat, encara que també en podem trobar exemplars més joves a menys metres.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Molt bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio. Tornem a començar una altra setmana aquí a la Fonda. Tenim les taules ben parades, ho tenim tot a punt, els focs estan funcionant, els brous estan ben calents i demaneu el que vulgueu. Una miqueta de carn a la brasa, una miqueta d'arròs, o us agrada més les cassoles. Trieu i remeneu, perquè aquí avui comencem amb un aperitiu espectacular. Torradeta de pavo, sobrassada que hi vagi, i un ou ferrat, clar, si és una tapa, petitet, de guatlla o, si voleu, de periquito. Sabeu aquelles gallines petitones que fan aquells ous tan fantàstics? Doncs d'aquestes. Teniu un aperitiu fantàstic. Un aperitiu fantàstic per escoltar el tuit de l'Imma Puigcorbé i després per anar cap al mercat de Canyelles, al mercat de Barcelona, a veure què s'hi cuina. El bocato di cardinale avui passa al gran Marc Ribas i la Judy Càrtex ens portarà el seu nou estil de cervesa. Avui, l'Òscar Gómez a la Guia Virgínies ens porta al restaurant Windsor. I hem anat fins a Pineda de Mar a parlar amb el gran Josep Lledonosa de Rossos i de la Vida. I acabarem, com és costum, anant cap a l'Alt Empordà a veure en Jordi Esteve del Celler Rim, que ens porta un trosset de poesia lliure. Comencem! El tuit de l'Imma Puigcorbé.
Avui aquesta mà que acaricia vaques, demà signarà llibres i ho farà pensant que tota ajuda és bona per visibilitzar la pagesia d'aquest país. Vaques és un llibre dedicat a tots els vaquers i vaqueres, guardians de bèsties, camps i boscos. Som-hi, orgull pagès cap a Barcelona.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I ara ens n'anem cap al mercat de Canyelles, perquè allà hi tenim una persona que de llegums en sap un niu. Xavi, molt bon dia.
Ei, hola, bon dia, què tal, com estàs?
Fantàstic, escolta, com esteu aquí al mercat de Canyelles?
Doncs perfecte, aquí amb els fogons a tope ara mateix. Estic coent, puf, un munt de llegums.
Clar,
perquè
és
aquí
que...
som llegumaires al mercat, sóc el Xavi, el llegumaire del mercat.
El llegumaire. Escolta'm, vosaltres, clar, perquè pugueu tenir el llegum a punt allò a les 8 del matí que puguem venir a comprar-lo, vosaltres què, treballeu de nit o com us ho feu, això?
Bueno... Jo m'aixeco a les 3 i mitja o a les 4.
Uf.
Amb això ho dic tot. A vegades em donen ganes d'anar-me'n de festa i després d'anar a treballar.
No, home, no. No.
És el moment, perfecte.
Home, jo suposo, Xavi, que quina edat tens tu ara?
Jo, 41.
Home, doncs, jo crec que tu això fa, no sé, fa 20 anys segurament que ho feies l'enrevés, no? Sorties i enganxaves directament a la cocció.
No, home, clar, no, estem a tope, aquí s'aguanta tot. Som autònoms, aquí aguantem el que ens tirin a sobre.
Exacte.
Som els més duros.
Escolta, Xavi, ara a l'estiu, quin és la llegum que marxa més, que té més requesta?
Aquí va passar de dies, però ara, per exemple, aquesta setmana tira molt, sobretot el tema de la llentia.
Oh.
Hi ha molts tipus d'estils de llentia. Tenim, per exemple, a mi la llentia tota me la porten de Salamanca.
Mm-hmm.
Tinc tres tipus de llenties. Tinc la llentia de Salamanca, que és la grossa, la verda, que és molt gorda, molt guapa, molt tendra. Tinc després la pardina, que és la petita era negra que a molta gent li agrada prendre, que està molt de moda per fer amanides.
Mm-hmm,
i després tinc una altra que es diu la caviar, que és com la pardina, una mica més fosca, una mica més petita, queda superguapa per fer amanides, per fer potatges, queda bé, però queda molt bé, sobretot si te'l deixes pel dia següent, perquè normalment quan fas un potatge, el dia següent sempre la salsa queda molt espessa, i el dia, i amb la aquesta de caviar, justament et permet fer-ho el dia següent molt bé, queda molt guapa.
Que bé.
Negra, una salsa negra, semblaria un arròs negre, però amb potatges.
Hòstia, que bé, tu. Escolta, va, i quina recepta m'expliques, a veure...
Ara a l'estiu, qualsevol cosa, una amanida. Nosaltres estem aquí al mercat. Clar. Aquí m'agafes a mi unes llenties que acabem de bullir, te'n vas al Balaguer, que és el friter, t'agafes un tomàquet, una sabeta tendre, un pebrot, a la Mireia a l'altra t'agafes també una fotierno, te'n vas a la citana, a la Trini, i t'agafes unes olivetes i unes anxovetes que les fots a sobre l'amanida i queda de puta mare, amb un pa d'aquí de la panaderia del Bou, que tenim aquí al Mercat de Canyelles, i una torradeta, i tens un menú de 10.
Saps què estic pensant? Que aquí a la porta hauríeu de posar uns bols, saps, aquests d'acer inoxidable o de pírex, i que la gent vagi passant per les parades, li aneu posant tot ben talladet i ben bonic, al final l'oli d'oliva o unes gotetes de suc de llimona o de vinagre, i hi ha unes taules aquí amb musiqueta per passar el bon estiu, no?
Això ho fotrem al setembre. Al setembre farem salsita i batxatita els divendres per la tarda. Mm. I a més, els dies de pluja fem l'escàting de Canyelles. Que això val la pena veure-ho.
Doncs mira, aquí a la Fonda ens ho apuntem. En Dani Jiménez, això de la batxata, diu que li agrada molt. I vindrem aquest mes de setembre aquí a la tarda a ballar batxata i a menjar llenties. Tu.
Doncs vinga, a partir de final de setembre comencem. Que al Mercat de Canyelles estem a la porta de la línia verda de metro, del metro Canyelles, a 5 minuts del centre, i és el millor mercat, el més autèntic que existeix a Barcelona. Ho vindreu a veure, tenim una de carn, tenim de tot, i és un mercat molt autèntic. Us
Xavi,
ho recomano.
Sous fantàstics, la gent del mercat. M'encanta aquesta secció que fem, perquè sous la canya. Sous un amor. Xavi...
Nosaltres... Us convidem que vingueu un dia, perquè només tenim el mercat.
Clar.
Sinó que, a més, des del mercat tenim un tema molt reivindicatiu, que és el tema de l'esport a Barcelona.
Mm-hmm.
I si veniu un dia, us parlarem del nostre projecte Pirates Sky Club que tenim aquí al mercat.
Doncs, Xavi, ens ho apuntem a la Fonda, quedem un dia i venim i ens ho expliqueu tot, això.
Esteu convidats a menjar una fidabo el dia que vulgueu, aquí al mig de la plaça amb nosaltres.
Una abraçada, Xavi!
A tu, guapo!
Que vagi bé, xurit!
Adéu!
El pernil artesà de Can Mateu us ofereix aquest espai.
I avui passa pel Bocato di Cardinale amb Marc Ribas. Marc, per esmorzar, dolç o salat?
A mi m'agrada esmorzar salat.
Què? Ja em queda salat.
Bé, és que jo esmorzo la mateixa cosa des de fa més de 20 anys.
Diguis arròs integral, pit de pollastre...
No, et diré truita de clares i d'orbells, una cibada...
Quantes clares?
Són 10 clares i 2 rovells.
Hòstia, tu. Del mar?
Del mar, qualsevol peix. No hi ha cap mania.
I de la terra?
De la terra... De la terra, què t'escolliria? El porc.
Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
Peix. Si pot ser, bacallà.
Un vici culinari que puguis explicar?
Sucar el dit a algun tipus de crema, o sigui, crema de xocolata, o sigui, un praliné d'avellanes, o una crema de cacauet. El fet d'agafar el pot, obrir, posar el ditet i llepar, em sembla fantàstic.
Tens algun vici culinari que no puguis explicar?
Sí.
Explica'l, va.
No.
Quin utensili de la cuina no pots estar sense ell?
Ganivet.
Un sabor o aroma de la teva infància?
Et diria l'olor de les flors de taronger.
El dia de festa vas a dinar a...
Can Ferran.
Home, si menja bé, eh?
Molt.
A veure, va. Hi ha un producte que no suportis?
No.
I el teu Bocato di Cardinale, aquella mossegada que et fa veure les estrelles?
La panxeta. porc.
La truita amb patata, amb ceba o sense?
Evidentment, sense ceba.
I l'última, acaba la frase, un bon tall de pernil salat amb...
pa amb tomata.
Marc Ribas, moltes gràcies.
A tu.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès, salat a mà, peça a peça i assecat sense pressa, com es feia abans a les masies de pagès. El pernil de Can Mateu està elaborat amb pernils de races seleccionades d'origen 100% català i compta amb el segell de Girona Excel·lent. I ara te'l portem a casa. Compra'l al nostre web pernilscanmateu.com.
Ja tenim la Judit Càrtex aquí avui a punt amb la moto parada. Ha vingut avui em sembla que s'ha pixat al llit i s'ha aixecat molt aviat. Càrtex, bon dia.
Bon dia, és que avui vinc amb lo millor de lo millor.
Fas cara d'haver fet migdiada abans d'arribar.
Quasi, perquè he provat una miqueta la cerveseta que us porto i m'ha donat una mica de son, perquè és una cervesa forteta.
Forteta, per tant, poca quantitat i moderació.
Poca quantitat i moderació.
I quin estil és aquest?
És... la doble Hazy IPA. Així com l'altre dia parlàvem de com, de Manlleu, amb la seva tropical, doncs anem a fer la doble. Què vol dir doble? Que porta el doble o molta més quantitat de malts. Per tant, porta bastant més alcohol, perquè la malta és el que ens aporta el sucre, que a l'acció del llevat...
més malta, menys aigua.
Exacte, la proporció. És més... exacte, té més alcohol que la versió senzilla. Notarem ja més escalfor en boca... una miqueta més dolça. Pot arribar a empalagar, preneu-se-la en calma, i li va molt bé el picant, però no m'anticipo. 8 graus. I parlem de el rei de reis de les cerveses modernes a Catalunya. I no és ningú més que Soma.
Home.
Soma, ara Cornellà del Terri, Soma de Girona, amb la seva High Season. El que passa és que fa versions, edicions molt efímeres.
Ah, però això està bé.
Sí.
Perquè així no t'hi acostumes.
No t'hi acostumes. I sempre vols tastar la doble Hazy IPA de Soma, la nova.
Clar.
Per tant, sempre tens ocasió. A més, fa una gràfica molt xula en les seves llaunes, sempre en llauna. El llúpol, sempre que pugueu, consumiu-lo en llauna. Aquí és un consell Càrtex. Sempre que tingueu llúpol, amb llauna. I amb què farem servir la Soma?
M'he
anticipat una mica, li va molt bé el picant. Hi ha unes aletes de pollastre amb aquella salsa de barbacoa caramelitzada però picant.
Sí, compro.
Curris i tandoris.
Sí, també.
Jo m'ho menjaria amb llimona i iogurt picant. És tal qual, quasi una doble Hazy IPA de Soma.
Sí, els olivant aquí del tandoor, que són fantàstics.
És a mi aquest tipus de picants m'agraden molt. Amb aquests 8 graus d'alcohol se'ns endurà tot el greix i el picant ens quedarà dulcificat o acariciat per aquesta dolçor d'aquesta cervesa tan aromàtica i sabrosona.
Hosti, que bo, tu, que bo.
No,
ara, mira, ara em fas pensar en unes pilotilles, altrament dites, mandonguilles, així de xai, picantetes, una mica de cidreta.
I tant,
que
i tant.
Jo aquesta doble Hazy IPA, amb aquestes hores que estem aquí, en Dani Jiménez... Dani, pren un caramelo, perquè se'ns està agafant aquí un colocón, diguem-ne, de gana aquí.
Veus, ja se'ns ha caigut.
Càrtex, m'encanta aquesta cervesa de Soma,
I
la
tant.
Tastarem.
Ens l'haurem
de partir, aquesta.
Sí, això sí, té molt grau i val la pena compartir-la.
Gràcies.
Salut, vagi molt bé.
Apa, siau.
Adéu.
Socorro!
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I ja tenim l'Òscar Gómez a punt per posar una pàgina més de la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, com estem?
Molt bon dia, Pep. Ben trobats.
Què? Cap on anem avui?
Avui anem a un restaurant de cuina catalana amb una mirada actual, un restaurant de factura noble senyorial a l'Eixample de Barcelona. És el restaurant Windsor.
Home, molt bé, molt bé. Escolta'm, fan coses interessants aquí.
Sí, m'agrada perquè en aquesta sala elegant, aquesta entrada impressionant, amb un restaurant que té un punt modernista, grans làmpades d'aranya, un ambient burgès, precisament aquest estiu estan proposant un menú de cuina barcelonina que és molt interessant.
Home, i què s'hi pot menjar amb aquest menú de cuina barcelonina? Perquè, clar, Barcelona ja té una certa història gastronòmica i culinària.
Sí, ells, fixa't, han fet una barreja entre plats de cuina tradicional, popular, ara en parlarem, i han fet servir també un llibre d'en Néstor Luján que es diu 20 segles de cuina a Barcelona, on el Néstor Luján, aquest gran gastrònom, vividor de la gastronomia en tots els millors sentits, perquè era un home que li agradava viure i disfrutar, doncs fa una crònica d'aquests 2.000 anys d'història a la ciutat i parla d'establiments i de l'evolució d'aquests establiments a la ciutat. Doncs amb alguns d'aquests establiments han agafat plats icònics i han elaborat un menú que s'ofereix durant aquest estiu.
A veure, i què hi menjarem en aquest menú?
Doncs mira, han agafat la llagosta amb salsa tàrtara de l'hotel Ritz. És una llagosta en format tàrtar, esqueixadeta, picadeta, salsada amb aquesta salsa tàrtara, de rovell, oli, llimona, tàperes, i te la serveixen com si fos un tàrtar, amb torradetes perquè vagis posant, i la veritat és que és un plat molt delicat i de potència marina. També fan un altre entreteniment, que és l'ànec a la taronja, del restaurant Cau Ferrat, que és un mos aperitiu de carn d'ànec marinada, que té aquest punt de la carn elàstica, fregant del cítric, està molt interessant. I fixa't, una sopa de farigola, que aquesta és una cuina popular, direu, a l'estiu, sopa de farigola? Sí, perquè és una versió que no està freda, però sí està tapiona, te la serveixen, venen amb aquestes teteres de ferro colat que pesen tant, i llavors en el bol hi ha un ou cuit, amb el rovell cremós encara, i t'aboquen la sopa, no està molt calenta, té la fragància de la farigola, i és un plat popular amb un puntet sofisticat que està molt bé.
Déu-n'hi-do, escolta'm, clar, suposo que hi deu haver-hi molts plats en aquest menú.
Sí, mira, bacallà amb patates i allioli, que aquesta és una altra recepta popular. És una versió molt senzilla, inspirada en la que feia l'àvia del propietari, que és en Joan Junyent. Molt senzilla, és senzilla. Bacallà bullit, patata bullida, allioli suau, i m'agrada que li posen l'afegitó de flors d'all, que li donen, a part de color, un aroma molt subtil a all i molt interessant. I fan també canelons a la Rossini, que això s'inspira en el restaurant Maison Doré, que són tants grans clàssics de la primera part del segle XX a Barcelona. Fixa't en la pàgina 128 del llibre, que el tinc aquí, l'he portat perquè el veiessis, Pep, d'en Néstor Luján, parla d'aquest restaurant. Bueno, els canelons a Barcelona arriben davant dels cuiners italians que feien cuina pels rellotgers suïssos que treballaven a Barcelona, i aquests cuiners italians que havien passat per França incorporant la beixamel. I perquè a Itàlia els canelons són més amb salsa de tomàquet. No m'enrotllo més, però la gràcia és que li posen també fetge gras, per això li diuen a la Rossini, que era com el Luján, un vividor. El Rossini era un músic i vividor també de la vida.
Escolta, i de postres què? Perquè, clar, 20 segles de gastronomia a Barcelona dona també per postres.
Doncs mira, postres agafen el crep Suzette del restaurant Glacier, que estava a la plaça Reial, que durant la primera part del segle XX era un gran centre gastronòmic de la Barcelona burgesa i menestral. Doncs la crep Suzette, que és aquest crep farcida amb mantega, sucre, suc de mandarina o taronja, i es flameja amb brandy i de vegades també amb triple sec, que és un licor de taronja, i és unes postres, doncs, burgeses, dolces i molt divertides per acabar.
Doncs escolta, molt content de que el Windsor, l'hotel Windsor del carrer Còrsega 286 de l'Eixample de Barcelona, entri a la Guia Virgínies de la cuina catalana. Òscar Gómez, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
I avui a la fonda toca cap a Pineda de Mar, aquí que ja hi hem vingut alguna vegada, perquè aquí tenim un dels grans mestres de la cuina catalana que s'hi va venir a jubilar, i escolta, aquí entre passeig i passeig aquest home no para, i és que tampoc para d'escriure llibres, perquè en Josep Lledonosa i Giró acaba de publicar amb Rosa dels Vents Arrossos, tots els secrets i receptes d'una cosa que sembla molt senzilla, però quan tu menges un bon plat d'arròs te'n dones compte de si la persona que ha fet aquell arròs allà hi ha, diguem-ne, salero o no hi ha salero, perquè mireu que hi ha arrossos i arrossos, I mira que són bons, però també, a vegades, n'hi ha alguns que dius, aquí falta, hi falta brillantor. Bé, doncs això, avui hem vingut cap aquí a Pineda, a veure si trobo aquest home per aquí, que ha quedat per aquí, m'ha dit, estaràs per aquí prenent el sol? Mira, ja el veig. Josep Lledonosa, bon dia.
Bon dia.
Escolta, esteu molt bé aquí, Pineda, eh?
Saber, bueno, és un bon lloc, vull dir, prop de la platja, vull dir, i ara en aquest temps pues, hi ha una bona temperatura, molt maco, sí, molt bé, molt bé. Diguéssim, un bon lloc per fer i per tindre la jubilació, que no em faig cas a la jubilació, que com has dit, jo continuo treballant i continuo fent coses.
Escolta, quants anys tens ara, Josep?
86, fill, 86 ja.
86, això vol dir que ja en fa una vintena que diguem-ne que ja vas deixar la cuina per... No podríem dir per una banda, perquè, clar, tu has anat fent llibres durant aquests últims 20 anys.
Sí, he fet llibres i després no paro tampoc perquè tinc altres coses també dins de la... que és la nostra feina. Vull dir, tenim el Premi Lledonosa també, que pues, estàs immers a dins a la formació professional i tot el que ve. Vull dir, tot el que ve, vull dir, en la cuina no l'he deixat i bueno, encara em manté el cap una mica despejat, sí.
Durant uns anys, quan tu vas estar als restaurants i sobretot als Set Portes, em vas fer molts arrossos allà, eh?
Molt. Mira si em vaig fer, Pep, que jo no sabria... És una cosa molt estranya. Jo, de petit vaig estar a casa nostra fent de pagès. I a casa meva vam fer arrossos. Vam plantar, vam segar arrossos, vam... Vaig aprendre el que era la cultura de l'arròs en temps que es feia artesanalment. Vull dir, no... com ara, que es fa tot mecanitzat. I parlo que jo tenia, era ben petit, jo tenia doncs, uns 12 anys, dels 9 fins als 14 anys, vaig estar fent de pagès. Aquells anys, cada any fèiem arròs. Vaig aprendre tota la cultura de l'arròs. El que no em vaig imaginar mai, que a la llarga jo estaria en un dels restaurants que s'ha fet més arrossos de Catalunya, fent de cuiner, no? Va ser a les Set Portes. Sí, sí, ja se'n va fer molts, molts. I encara penso que se'n fan perquè, vull dir, no parat, vull dir, ha estat el plat mític d'aquella casa, no? L'arròs és un plat mític, de fa molts anys.
Josep, l'arròs, quan tu el fas a casa, mira, la gent, els atents allà, dius, ei, tiro l'arròs, i tothom sap que al cap del voltant de 20 minuts, encara no, doncs ja serà el plat a taula. Però clar, això en un restaurant és totalment diferent. És a dir, allò que una cosa que sembla tan senzilla que només has de vigilar una cassola, en un restaurant com el Set Portes, quan tu hi eres, que no sé la quantitat de paelles d'arròs que devíeu fer a la vegada, tenir el control d'això no és fàcil.
No és fàcil. Mira... Hi ha un refrán en català que m'agrada que el puguin escoltar els oients, que diu, arròs covat dona-la al gat. Vol dir que és una cosa que si no vigiles malament, no? Allí nosaltres teníem una quantitat d'arrossos a fer diàriament. Jo me'n recordo que quan les Olimpiades de Barcelona, l'any 92, nosaltres havíem fet diàriament gastant 3 sacs d'arròs i més. I 4 i més, gastant arròs cada dia, perquè allà es treballava 12 hores, diguéssim, des de les 1 de migdia fins a la 1 del vespre. I aleshores pues, em feia el plat estrella, com he dit, no? I s'ha d'anar amb molt compte. El que llavors hi havia una mena de treball que, diguéssim, que no podies anar amb embolics de demanar un bal, de mirar la pissarra, de mirar avui dia electrònicament com se fa, no. Allí el camarer ja cantava l'arròs i després tenies, de compte que tenies 3 persones a sobre el foc com es feien arrossos, que tenien tota una preparació darrere, però molt important, que sempre tenien a darrere persones que els anaven omplint, diguéssim, les neveres del producte que havien de fer servir. Sofregit per fer l'arròs, en feien allí sacs de cebes cada dia, se n'havia de fer, i tomàquet i de tot. Aleshores, una cosa que havia de ser molt, de molta, tindre molta cura, amb el sofregit, moltes hores, vigilar que no siguin massa greixosos, que l'oli estigui en condicions, i, bueno, no es fa la casa, no es fa la casa, allí era més d'allò, i després també molt complicat, perquè, vull dir, la gent també es queixa, vull dir, si surt una cosa mal feta, vull dir, ho saps que això és problemàtic. Però tot així hi havia un nivell que sempre he dit bastant... Jo vaig estar bastant satisfactori perquè sempre hi va haver un nivell de regulació bastant bé amb el que és la cuina. Sí.
Josep, els últims dos anys amb aquesta sequera, diguem-ne, que estem tinguent, encara aquest any la primavera ha estat prou plujosa per segons quins indrets, no per tots, però, clar, aquests dos anys, per exemple, molts arrossaires han hagut de canviar la manera de cultivar l'arròs. Precisament no l'han cultivat negant els camps, sinó l'han cultivat en sec. Això també fa que l'arròs segurament sigui diferent.
Sí, lògicament. Bueno, llavors també ens passava. Tinc en compte que jo, com que ja soc de Lleida, allà no és terra d'arròs, no era terra d'arròs, però sí que era una terra que a vegades tenia molta sal. Hi havia terra que no era massa cultivable i la idea del pagès era que, entollant-la amb l'aigua per fer arròs, pues, la sal, pues, en un any, un altre any, es posava en un nivell molt bo per cultiu de diferents coses. Allí no es va fer massa anys d'arròs, va fer 5 o 6 anys o 7 d'arròs, i amb aquests dos anys la terra es va arreglar i després ja es van acabar altres coses perquè per l'aigua, perquè llavors també, encara que hi havia, no hi havia la necessitat que tenim ara, doncs es va canviar de cultius. Sí, sí, és problemàtic, l'arròs a vegades penso... No sé, sort que d'arròs també se'n fa en aquests altres països que hi ha més humitat, més aigua, més d'això, com pot ser a l'Orient, no? Però si no, aquí ho tenim una mica pelut, no? Vull dir, no sé com serà per València o per Itàlia o per aquests puestos, ja en parlarem.
Sí, el que passa que, Josep, se'n fa de molts llocs del món arròs, el que passa que gran part del món, per exemple, tota la zona de la Índia, aquesta zona del Monzons, la gran majoria d'arròs és arròs de gra llarg, ja. Que, per tant, que l'arròs de gra llarg per fer arròs a la cassola i calderos d'arròs, res de res.
No, ni pensau. Vull dir, l'arròs de gra llarg serveix per aquelles guarnicions molt bé de la cuina, però quan volem fer un arròs com el que fem aquí a Catalunya o bueno, les cassoles que fem nosaltres aquí, les paelles, això, malament, perquè no... Clar, un gra llarg aquest pues no accepta, diguéssim, el gust que pot donar un suc, no? Fet amb peix o amb carn o el que sigui. La fenyada la tindrem, vull dir que ens hem d'anar acostumant de moltes coses que ens vindran, penso.
Clar, és que l'arròs gra llarg, que, com dius tu, no agafa el gust perquè té menys midó i, en canvi, serveix molt bé per saltejar i per fer, per exemple, el forn així, però no per fer a la cassola. M'agrada molt perquè hi ha una cosa que moltes vegades amb els llibres de cuina no surt, i aquí has fet un petit allò, una petita part, en el qual parles dels utensilis de cuinar l'arròs, eh?
Sí, és important, perquè els utensilis, vull dir... És que l'arròs, com has dit abans, és una cosa molt delicada. Vull dir, inclús no sols almenys quan hem de mullar un arròs perquè no estigui massa temps allí, que no bulli, diguéssim, que es quedi sense bullir allí entollat amb el brou que hi poses, perquè si no s'estova el midó i aleshores pues, el que fa és que pot tornar pastós, no? Vull dir, és molt delicat. L'arròs és ligadíssim. I llavors també té una cosa que són els utensilis. Hi ha utensilis que són més plans, que van millor, perquè no hi hagi tanta gruixut, tanta amplitud de l'arròs, diguéssim, i aleshores, si cou en un puesto més ample, que cou més ràpid, que no queda entollat el brou, per això jo aviso sempre aquestes coses, he procurat avisar per l'experiència professional que tens i d'allò, però no solament com a experiència professional, a casa sobretot, jo també... quan alguna senyora em pregunta dels sofregits i com coure l'arròs i d'això, i miren, jo com una persona normal he de complir les normatives i els cànons que porta les succions de l'arròs. no em dona autoritat a mi, perquè tota la vida he passat a la cuina, pugui fer el que vulgui, en una qüestió d'arròs i en una qüestió del que sigui. He de complir els cànons i he de respectar també les condicions per d'allò. I les eines és important, sí que ho vaig posar. Sí.
Clar, és que, Josep, no és el mateix, per exemple, una persona, ara estic pensant del País Valencià o d'aquí Catalunya, que només hagi fet arròs amb paella, és a dir, la típica paella valenciana, que és un utensili de llauna molt primet i això, i que per primera vegada agafi una cassola de ferro colat per fer arròs, el més segur és que el primer arròs que facis et quedi malament, perquè, clar, la inèrcia que hi ha de calor allà és molt diferent a una paella.
Exacte, o que sigui més concau, diguéssim, que sigui més fonda, no? Més alta, és clar, és molt diferent. S'han de tindre... Bueno, jo, com que tu saps, he fet anys de mestre, pues, de cuina, bueno, en aquells temps, no? Sempre els hi dia... Mireu, la primera fallaràs, la segona pot ser, però amb els fracassos venen les experiències i llavors això et farà que tu puguis treballar millor i puguis aprendre les coses. Per tant, és qüestió d'anar provant, anar provant fins que les coses surtin bé.
Josep, tu que ets un entès, un savi de la cuina catalana, quan vas a restaurants i veus que ara gairebé a vegades hi ha més risotos que arrossos a la cassola, què en penses? Perquè entre la cuina catalana, la internacionalització, i la cuina italiana, escolta, ens porten anys de vida aquesta gent,
És una cosa que em sap molt greu, Pep. Em sap molt greu perquè... A vegades m'hi diuen, no, he mitjat un risotto, però és que el trobo tan pastós, i un risotto em diuen, a mi m'ho diuen senyores, no? Dic, sí, perquè el risotto pues, és així, no? S'hi posen cremes, que s'hi posen aquestes coses, i queda així. Però és que nosaltres no ens ha sabut fer-ho, Nosaltres, per exemple, aquí penso que poso algun exemple de lo que ha estat la paella, per exemple, que s'ha fomentat. Hi ha capitals del món, no?, que tenen barris allí que hi ha restaurants que es veuen, restaurants que fan paelles, no?, i en canvi no veus plats de cuina catalana, no? Això sí, me sap molt greu veure que es fomenten aquestes coses i que la nostra, que tenim una cuina tan culta, tan important, i que nosaltres no sembla que no comptem enlloc. Això em sap, és una cosa que no he pogut d'allò mai, però bueno, és així, no ens ha pogut vendre molts.
No ens hem sabut vendre, tot i que, Josep, l'any que ve, si tot va bé, Catalunya serà regió mundial de la gastronomia i esperem poder aprofitar tot aquest 2025 per divulgar i defensar aquest patrimoni que tenim a casa nostra.
Serà importantíssim, és molt importantíssim, perquè bueno, ja veiem com va el tema dels restaurants premiats i tot això. Em penso que tenim un potencial avui dia professional i gastronòmic, no? És qüestió de saber-ho aprofitar. Però bueno, jo aquí dic una cosa, Pep. Jo sempre em miro en França. França han sabut des de baix, des de l'administració, sempre ajudar. Quan surt una persona que val, sigui un productor de productes, diguéssim, alimentaris, sigui un professional, sigui el que sigui, sempre se l'ha respectat i se l'ha ajudat. Aquí a vegades sembla que siguem una mica reacis amb això. Això hombre s'hauria de fer per veure de que pugem una mica, perquè penso que ens ho mereixem.
Ho farem. A veure, va, vinga, tenim la cassola de ferro colat a punt, la cassola també de fang, la de terrissa, tenim la paella, que és més primeta, tenim la cassola d'alumini, també que podem fer arrossos caldosos, la olla, que a tu també t'agrada molt el tema dels arrossos aquests que semblen gairebé una sopa, no? Aquests calderos de tota la zona de Murcia, t'agraden molt aquests arrossos.
Sí, són molt bons. Mira, jo sempre a vegades he dit, a mi personalment, hi ha un caldero que jo sempre dic, bé, per mi és un dels arrossos millors d'Espanya, de la península Ibèrica, que és el caldero del Mar Menor, allò, l'arròs aquest fet anyores, no?, de peix, anyores, el caldero el fan boníssim allà, no? Jo aquí el vaig introduir, però no el vei vulgui posar al caldero perquè no es veigués que una cosa de fora, vei posar arròs de peix anyores i tenia molt èxit, té molt èxit. Però sí, jo m'agraden aquests arrossos caldosos que aquí tenim. Tenim l'olla de congre, diguéssim, congre seca, que fem per Quaresma, sobretot a la província de Lleida. I després també tenim aquí Pineda de Mar, hi ha una olla de congre que feien els pescadors, de peix que feien els pescadors per aquí de la costa. També me la va ensenyar a fer una senyora pescadora, bueno, l'esposa d'un pescador, em diem l'olla de Pineda de Mar, que sentia, i en aquest llibre hi és, precisament, que la vaig posar per això. M'han agradat sempre, i avui dia s'han posat de moda, més que perquè ara avui dia tenim aquests arrossos de llamàntol, de tot això, que són una mica caldosos. Ha canviat aquest món, però bueno, es vol fomentar-los, totes les classes són bons, si estan ben fets.
Si estan ben fets, i sobretot una cosa que tenim molt important, mira, potser a diferència, diguem-ne, de la cuina, diguem-ne, dels arrossos del País Valencià, que ells fan, diguem-ne, dins de la pròpia paella, ja fan tota la marca de les carns, els peixos, etc, les verduretes, i posen aigua, perquè hi posen tantes carns diferents, que llavors ja fan el brou, perquè un de vegades, diguem-ne, dels grans quits de la qüestió és, l'arròs ja sabem que ha de ser bo, però hi ha molta gent a vegades que fa el brou molt fluix. Potser és un dels grans secrets, no? Fer un bon brou per l'arròs.
Sí, és bo fer un bon brou, però mira, el que és bo per l'arròs és el que diuen allò la marca, no? La marca que fem, Primer, un bon sofregit, un bon saltat, diguéssim, de lo que és els productes que hi van, no saltar uns escamarlans en quantitat, allò amb molt temps a dins perquè això es queda sec i la carn no la trobes, després no. Però quan has de fer un pollastre que poses a dins, un costelló de porc, aquestes coses ben saltades, ben daurades, que deixin gust de daurat a dins i després que coguin un rato, diguéssim, pel sofregit, això és bo. I el peix que li poses també, segons quins peixos, saltat una mica, que donin gust amb això. Ara, després, segons quins arrossos vols, sí, sobretot fer un bon brou que puguis fer, doncs, del que sigui de quatre galeres, o de quatre espines de peix, però fet amb coneixement, amb allò. Jo sempre dic que la cuina és fàcil, però s'ha de conèixer, i quan la coneixes, com he dit abans, respectar sobretot els cànons de la cuina, tot ser moderat en les coses que hi poses, amb l'oli que hi poses, amb els alls, amb les cebes, tindre molta moderació, però sobretot respectar. El respecte a la cuina és importantíssim.
Una de les coses importants moltes vegades a casa quan ens agrada cuinar, jo sempre dic que hauríem de pensar més com si cuinessin com professionals, això sí, amb quantitats, diguem-ne, diferents, no? Perquè, per exemple, el tema del sofregit és una cosa que tardes gairebé el mateix a fer 3 quilos de sofregit que fer-ne 6. Doncs ja fem-ne 6, no? És a dir, com és el sofregit, per exemple, que feies tu als 7 portes, que en feies tanta quantitat per dir... I llavors hi ha les variants, diguem-ne, dels arrossos, però el sofregit és el sofregit.
Bueno, allí era molt diferent perquè nosaltres fèiem un sofregit que, diguéssim, tingués un accent, diguéssim, negrós ja, diguéssim, accentuat de color, perquè després això li donés aquest gust natural, diguéssim, l'arròs. Els sofregits, per exemple, el sofregit que fan a Girona, el sofregit aquest fos, no?
De l'Empordà.
De l'Empordà, aquest fos. Per què és tan maco aquest sofregit? Perquè l'arròs, quan se cou amb aquest sofregit, aquell color tan maco, tan fosc, és precisament perquè el sofregit s'ha concentrat molt rato dins, tant la ceba com després el tomàquet, i s'ha anat concentrant. Si ha anat tirant aigua, si convé, aquesta aigua ha anat bullint i s'ha anat concentrant, ha desaparegut aquesta aigua, però el sofregit encara no està prou. Tiren una mica més d'aigua i l'han concentrant. En aquest cas, el sofregit que envies als 7 portes, però bueno, perquè hi fem unes certes quantitats, i havíem de tindre molt compte que la ceba, doncs quan arribava en un punt de negrosa, llavors sí, llavors nosaltres ja allí tiràvem totes les quantitats de tomàquet que tiràvem amb l'aigua mateix, el tomàquet, tot, i llavors ja vigilant molt, el punt era donar-li el punt de negrosa sense que amargués, no? Aquest, si era ja, hi havia una persona ja que sembla que tingués ja la idea ben concebuda de tot això i ho feia molt bé, no? I aleshores, quan tiraves el tomàquet, doncs anar remenant, remenant, clar que allí, en una casa així, doncs, en fes tanta quantitat, havies d'estar molt rato, però un sofregit de casa, jo em costa tant rato com ho farien per fent 4 o 5 o 7 persones en un treball. Me costa el mateix. Diu, home, tu estàs, diu, de les 8 del matí, diu, fins a les 12 per fer tot el martingala de la marca, de l'arròs i tot això. Home, és clar que estic, és que jo ho vull fer bé i, per tant, ja hi he d'estar, si no d'allò. I si vull fer un fricantó, engego les 8 del matí fins a l'una de migdia, no el tinc fet, però jo passo la salsa, aquesta salsa la desengreixo, és una salsa que és tilluentor, que és maca, que té un color amarronós brillant, que m'hi puc pentinar jo amb ella, però això és una cosa que te la farà la persona que ho sap fer, però que li agrada fer-ho també. I això és un respecte a la cuina.
Un respecte a la cuina, el fet avui de que parlem amb en Josep Lledonosa, mestre de mestres de la cuina catalana, per saber aprendre a fer uns bons arrossos i que ara que som en ple estiu, doncs home, si tenim convidats a casa i volem fer un arròs, doncs home, fem-lo gustós, eh? Tenim l'arròs de gra rodó, tenim el sofregit. Hi ha altres variants, per exemple, de la cuina valenciana, que m'agrada molt això de la salmorreta. Està bé això, eh?
Sí, salmorreta, bueno, és com una salsa, diguéssim. Sí. Ells ho tenen com a costum i allí fan, diguéssim, fan com un sofregit també semblant, amb pebrot i totes aquestes coses, no? I ells hem posat la salmorreta, com altres noms que hi han posat amb aquestes coses. Els valencians són molt d'allò. El que passa que jo sempre dic que els valencians no li donen aquell color tan maco als arrossos com li donem nosaltres. Els catalans donem un altre color. També fem els sofregits diferent, ells donen un color més grogós en totes aquestes coses, la salmorreta el fa canviar una mica, però vull dir, m'agrada més el que fem nosaltres que el que fan els valencians.
Clar, és que, Josep, la gran majoria d'arrossos, sobretot de paelles del País Valencià, no porten ceba. Per tant, aquí hi ha una gran diferència, no?
Molt, exacte, és una diferència molt gran. Vull dir, tothom veus passar un arròs en un restaurant d'allò, veus totalment grogós, vull dir, en un sofregit que no hi ha d'entrar la ceba, diguéssim, ha entrat el tomàquet i això sí. Bueno, hi ha una diferència molt gran, com en un arròs aquí de verdures, comparat al que fan allí. Vull dir, les verdures podran ser les mateixes, però aquí no vull, respecto molt els valencians perquè he anat allà a aprendre i a veure i tinc un gran respecte als valencians, però nosaltres en sabem molt, eh? Si ho fem bé, ho sabem fer molt bé, si ho fem bé. Eh?
Escolta, Josep, això de l'arròs que també s'ha posat molt de moda, diguem-ne, últimament, no es veu molt a les xarxes, diguem-ne que hi ha dos tipologies, diguem-ne, de gent que fa l'arròs. Els que, això que a la cuina diuen anacarar l'arròs, és a dir, el fet de daurar l'arròs amb el sofregit, amb tota la marca, amb l'oli i això, i llavors tirar el brou, o, diguem-ne, com es fa a la valenciana, o com també s'ha fet moltes vegades aquí, que és, es fa la marca, s'hi tira el brou, s'arrenca el bull, i llavors s'hi tira l'arròs. A tu com t'agrada més?
Bé, jo feia el següent. Jo feia el sofregit i tota la marca. Llavors jo, quan he de fer l'arròs, el que faig és tinc el brou bullint, sempre, sobretot bullint a tota marxa, i la cassola, o la paella que ho faig, el que sigui, ben calenta, a sobre el foc, a ple foc. I llavors va remenant el sofregit, tot ben calent, la marca que hi ha. I llavors tiro l'arròs perquè m'agrada rossejar-lo una mica, l'arròs amb el sofregit, tot barrejau. I llavors, quan desprèn tota aquella olor del sofregit i de l'arròs que s'omple tota casa, que és molt bo, però ho tinc més uns instants, allò, allí, eh? De seguida, immediatament, tiro el brou bullint i com que la cassola està molt calenta, és en aquell moment que al tirar el brou a dins bullint i la cassola calenta no para el bull. És a dir, bull de seguida i ja, què passa? Que el midó queda intacte. no? I ja no hi haurà perill de que es passi, no? Ja d'allò. Si es vol fer així, a mi m'agrada fer-ho així, rossejar una miqueta l'arròs, però que no rosseja perquè està barrejat amb el sofregit, no, però es dona quatre voltes així. Però si es vol fer rossejat, que es pot fer, vull dir, existeix, aquí tenim el rossejat de fideus i el rossejat d'arròs, aquesta és la diferència que hi ha amb la fideuà, que avui dia hi ha problemes amb la gent, que tothom diu que fa fideuà, fideuà, i no fa fideuà, el que fa rossejat de fideus o rossejat d'arròs, pues, és diferent. N'hi ha que tiren l'arròs a dins. Quan tires l'arròs a dins, l'has de tirar de manera que el brou bulli fort. Que el tires a dins, que pot ser que no pargui de bullir perquè no es pasti, diguéssim, l'almidó.
Josep, no pararíem mai de parlar de rossos aquí, de secs, d'humits, de caldosos, de sucosos, a la cassola, al forn, etc. El que sí que és veritat amb tot això, Josep, és que jo crec que hi ha un arròs per cada persona ideal, però que n'hi ha un que el, diguem, que es va fer molt famós precisament al Cep Portes i que em sembla que ara és dels arrossos més copiats i també més versionats, que és l'arròs parellada.
Sí, i tant. L'arròs parellada, que fes és que curiós, jo era jovenet, era ajudant jo, i treballava en un restaurant de Barcelona que es deia Parellada. Un restaurant que estava plena diagonal, llavors jo era, va arribar a ser el millor restaurant de Barcelona. I jo el teníem, nosaltres, els plats del dia, sempre teníem l'arròs parellada, que era l'únic plat que teníem de cuina catalana. Jo sempre pensava que aquell plat era gràcies a l'amo, que es deia Joan Parellada. Pensava que era una cosa de la casa. I fins que amb els anys vaig anar descobrint que aquell plat venia de, com us he explicat a vegades, el Néstor Luján, de la història d'aquell famós bon vivant del restaurant suís, de la Rambla i tot això. Però sí, allò del arròs parellada va ser aquell famós arròs, diguéssim, tot desossat, els productes que portava, sense espines, sense closca ni res, i que es podia menjar això que en diuen arròs a la gandula o arròs al senyoret o tot això, i que allí, pues, a les Set Portes ha tingut sempre tot una... ha sent mític l'arròs parellada, encara existeix tota la vida ja perquè l'he vist, i que la història ve d'una persona que per primera vegada se'l va fer en un restaurant de la Rambla, que es deia el restaurant suís, parlem dels anys 30 i pico, 40, i que ha quedat instituït ja dins de la cuina catalana, sí.
Josep, anem a fer arròs?
Anem a fer arròs. Anem a fer arròs. Tardarem molt rato, per això.
Tenim temps, no?
Tenim temps, sí.
Josep Lladonosa i Giró, moltíssimes gràcies per aquest nou llibre, Arrossos, tots els secrets i receptes de Rosa d'Albens. Va, que jo pelaré les cebes.
Molt bé, endavant, doncs. Pues. Bona tarda i moltes gràcies.
La Fonda, amb Pep Noguer.
I des del Sallarrim, a Rabós d'Empordà, històries i reflexions d'un vinyetaire lliure. Per Jordi Esteve.
Avui he esmorzat en una taula d'una masia de vida d'abans. A la taula, pa de la fleca més propera, pots de confitura casolana, una de pasteca, una altra de préssec de Riumors, una de poma amb ametlla laminada i la darrera era de taronja, dolça, no amarga. Embotit fet per ells de la matança del seu porc, hi havia xoris sobrassada, botifarra de perol de fetge i d'ou, tomates de xocar de l'hort, oli, llet de vaca de la granja, no hi havia plàstics, no hi havia conservants ni colorants, ni atmosferes protectores. No he vist barreres entre natura i taula, entre animal i plat. Hi havia ous de gallines, tot era de colors reals, des dels blancs fins als oxidats. I em deixava una cosa important, hi havia plats, coberts, forquilles, culleres i ganivets. Aquí l'Albera encara s'esmorza i quan es fa de veritat, t'ho dic sincerament, no hi he vist mai entrepans.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar, una frase del cuiner peruà Gastón Acurio que diu: fer coses, avançar. Amb l'esquena de la teva consciència en una mà, amb els escuts de l'honor a l'altra. Al final, no importa si és la glòria o la foguera la que ens espera. Lo important és això, fer coses, avançar. I això és el que volem aquí a la Fonda de Catalunya Ràdio, avançar en cada dia que fem aquest programa. Esperem que us hagi agradat i que ens tornem a trobar aquí, a la una del migdia en punt. Tots a punt, que hi ha taula per tothom. Adéu-siau i moltes gràcies. All guns away, all guns away, surrender, surrender. Stop your running, stop your running, surrender, surrender.
Put your hands up.